L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels nostres serveis informatius. Avui divendres, dia 30 de setembre, destacarem... La caiguda del sector de la construcció a les Terres de l'Ebre arrossega el sector serveis durant el segon trimestre de l'any. Pares i alumnes de les cases d'Alcanar aturen les classes per reclamar la gratuïtat del transport escolar. Salut distribuirà 45.500 vacunes contra la grip a les Terres de l'Ebre. El ple de Deltebre aprova un inventari de les construccions existents en sòl no urbà. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La crisi econòmica, lluny d'allunyar-se, continua deixant registres preocupants a les Terres de l'Ebre, segons les dades del Butlletí de Conjuntura Local elaborat per la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili. La caiguda del sector de la construcció continua afectant l'economia, arrossegant per primer cop el sector serveis. En canvi, durant aquests tres mesos, el declivi de la indústria, principalment en ciutats grans com Tortosa, s'atura, entreveient un canvi de tendència en aquest sector. L'estudi alerta que les expectatives dels propers trimestres no són positives, tant pel debilitament general de l'economia com per l'efecte de les retallades en el sector públic. El responsable de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duro, detallava el contingut del butlletí de conjuntura econòmica de les Terres de l'Ebre del segon trimestre de l'any.
Les dades que tenim del segon trimestre del 2011 indiquen que l'ajustament econòmic a Terres de l'Ebre i en el gust del territori continua i fins i tot s'ha intensificat. I en gran mesura això es deu a la gran davallada que continua experimentant el sector de la construcció, que ha registrat una taxa interanual doncs, superior al 17%, per tant, màxim en els darrers trimestres. I per tant això està determinant en gran mesura aquest ajustament, no? El que està passant de tota manera és que, clar, l'ajustament és tan fort i porta tants trimestres que comença a escampar-se. I en aquest trimestre s'observa un cert escapament al sector serveis que no l'havíem vist abans. El punt positiu és que el declivi industrial almenys en el segon trimestre s'ha aturat i per tant creiem que ara comença un canvi de tendència, almenys en el sector industrial, no? Les expectatives del futur depenen en gran mesura de coses que no estan en la nostra mà. Però bueno, creiem que, en tot cas, l'activitat en els primers trimestres continuarà força dèbil per diverses raons, començant per debilitament general i acabant per processos de consolidació pública fiscal que, evidentment, reduiran el volum de demanda pública i, per tant, ens esquitxaran en els propers trimestres. No?
L'estudi reflecteix que les afiliacions a la Seguretat Social han caigut a les comarques ebrenques un 4,5% en relació al mateix trimestre de l'any anterior, quan a Catalunya aquesta davallada ha estat molt més baixa, amb un 1,5%. Segons va explicar el responsable de la càtedra, Juan Antonio Duro, la raó d'aquesta davallada, gairebé el triple que la mitjana catalana, rau en l'important pes de la construcció a la zona, que ha caigut en un 17,4%. Entre els municipis més afectats per la davallada de la construcció hi ha Amposta, Tortosa i Deltebre. A més, també s'ha notat una davallada en el sector serveis de l'1,8% en termes d'afiliació, trencant la tendència dels dos trimestres anteriors en els quals s'havien produït modestos avenços. L'agricultura ha continuat caient un 6,3%, una dada que s'està produint de manera persistent en els darrers anys. Pel que fa a la indústria, l'única xifra positiva és que l'afiliació pràcticament s'ha estabilitzat, baixant només un 0,2% després dels mals resultats que va tenir en els primers mesos de l'any. L'aprovació del pagament del transport escolar per als alumnes d'ensenyament obligatori que es desplacen dins d'un mateix municipi continua generant protestes dels pares i alumnes de les cases d'Alcanar. Ahir dijous, de 3 a 4 de la tarda, les classes es van aturar totalment a l'escola del Marjal de les Cases per tal de participar en la protesta que s'havia convocat des de l'AMPA i que va rebre el suport de la direcció i el professorat del centre. Pràcticament a la mateixa hora, 150 persones van participar en una segona protesta a l'Institut d'Ensenyament Secundari Sol de Riu d'Alcanar. Segons va explicar l'Agència Catalana de Notícies, Maria Cinta Matamoros, representant de les Cases d'Alcanar a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Institut Sol de Riu, la Generalitat ha de canviar la normativa per evitar discriminacions.
Pues nosaltres el que volem és que el transport escolar sigui gratuït, ja que és obligatori, i volem ser igual que la resta de xiquets del municipi. Els xiquets d'Alcanar no paguen, per tant nosaltres no creiem que tinguem que pagar. I el que intentem és que s'arregli aquesta llei i bueno, que tots siguem iguals, ja que és gratuït i obligatori. I no sé, nosaltres diferent dels altres, com estarà, hem sigut tots iguals, no han pagat, per tant volem seguir igual, sense pagar.
La normativa, aprovada pel Departament d'Ensenyament, fixa que el transport escolar per als alumnes d'ensenyament obligatori que es desplacen dins d'un mateix municipi deixarà de ser gratuït. En aquest sentit, a les Terres de l'Ebre, poblacions del Baix Ebre o del Montsià, amb nuclis disseminats, s'han vist perjudicats pel canvi. Els presidents dels quatre consells comarcals ja van anunciar la setmana passada que reclamarien a la Generalitat un canvi en la normativa perquè la gratuïtat o no del transport es fixés per criteris de distància i no de pertinença o no a un terme municipal. En aquest sentit, la representant de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes va detallar que s'estan preparant les al·legacions perquè sigui la Generalitat qui assumeixi aquest cost.
Serveis informatius de MUTE.
El Departament de Salut distribuirà 45.500 vacunes contra la grip a les Terres de l'Ebre. La campanya de vacunació antigripal d'aquest 2011 s'inicia a partir del 3 d'octubre i vol insistir en la importància de la vacunació de la gent gran. S'estima que la grip pot afectar entre el 5 i el 20% de la població general i que pot produir aproximadament el 25% dels processos respiratoris febrils. El Departament de Salut distribuirà 1.270.000 dosis de vacunes per tal d'immunitzar els grups de població que es consideren prioritaris i que han estat consensuats amb les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat i Política Social. La durada prevista de la campanya serà de 2 mesos. I continuem a Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluís Bertomeu ens informa que el ple de Deltebre aprovava un inventari de les construccions existents en sòl no urbà. Lluís Bertomeu.
En la sessió ordinària de ple municipal a l'Ajuntament de Deltebre es va aprovar l'inventari de construccions de sòl no urbanitzable. Aquest document recull i registra totes les construccions en sòl rústic que hi ha al terme municipal, cases rurals, casetes d'eines, magatzems, coeteres, amb l'objectiu de tenir una base de dades de totes les construccions, des de la seva localització, dimensions o estat de conservació. A partir d'aquest inventari, que recull un total de 980 construccions, s'ha elaborat el catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, que no s'ha aprovat al ple per falta de majoria. El catàleg és un document que, a partir de l'inventari, recull i filtra totes aquelles construccions que, en base a uns criteris tècnics, antiguitat de construcció, habitabilitat o ús agrícola i ramader, es poden catalogar com a masies o cases rurals. D'acord amb aquests criteris i tenint en compte la normativa de la Generalitat, les construccions catalogades podran ser restaurades com a casetes de camp i desenvolupar una activitat econòmica relacionada amb el turisme rural, que és el principal objectiu del projecte. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Nosaltres el que hem fet és intentar donar la màxima sortida possible, el màxim número de vivendes, i després també intentar doncs, que les barraques també siguin un fet reconegut degut a la singularitat de lo que és la Delta, no? En aquest cas del Tebre. És una proposta que nosaltres vam entrar com a grup, vam entrar com a Esquerra Republicana, ho vam fer com a grup perquè pensem que juguem en desavantatge amb moltes altres poblacions i per tant aquests assentaments el que intentem és donar una sortida i que reconeguen aquesta peculiaritat, diguéssim, de Deltebre o en aquest cas de Delta de l'Ebre para que puguen també construir-se més barraques, que a més és un sistema o és un mètode és un totalment integrat al paisatge, totalment integrat a la nostra natura, integrat als nostres materials, i jo crec que és una cosa a preservar i a defensar. Que després hi ha hagut gent que ha vingut a fer l'al·legació o no, òbviament nosaltres no érem part interessada, nosaltres vam fer un part general, però bueno, esperarem uns dies, comunicarem a la gent que vinguin i tornarem a presentar això al proper ple que hi hagi, no? Perquè s'aprovi de manera definitiva.
Aquest punt s'ha quedat avui damunt la taula i s'ha acordat ampliar els criteris d'inclusió al catàleg a les 17 barraques que hi ha del Tebre, ja que l'actual només n'incloïa 3, així com altres construccions que ara s'han quedat fora. Convergència i Unió ha acusat el govern de fer un vestit a mida per determinades construccions i per interessos personals. Lluís Soler, portaveu de Convergència.
Ens trobem 4 casos, que a més són de gent, de membres del govern, quatre propietats, a més del govern, que la mateixa catàleg diu que l'antiguitat no és la que marca la normativa i que, en aquest cas, estan fora de joc. Per tant, si estan fora de joc, el que no volem és fer trajes a mida per a ningú, volem fer una normativa adaptada a lo que la gent del Debre que té problemàtiques i complir els requisits puguen estar catalogats per a donar ús econòmic i social a moltes d'aquestes construccions, però no volem que això sigui un coladero per a que membres del govern i no altres persones que també podrien tindre els mateixos drets ciutadans del Debre puguen, en aquest cas, tindre cases catalogades dins de la normativa. No obstant, nosaltres des de Convergència i Unió hem demanat que tots els membres del govern afectats, que són tres regidors, quasi quatre, però en principi tres pel grau de consanguinitat en un no entrava, per tant són tres regidors que han tingut que absentar-se, com la normativa, el catàleg s'havia d'aprovar per majoria absoluta perquè és una norma urbanística, no s'ha pogut aprovar i esperem que l'alcalde no faci que trajes a mida a membres del govern i que pugui reconsiderar la seva situació en funció de la normativa catalana, que és la que a hores d'ara està en vigent.
Segons el Partit Popular, el fet de deixar aquest punt damunt la taula és una oportunitat per incloure del catàleg totes les barraques que hi ha al municipi. Tomàs Castells.
Hem proposat deixar el punt damunt de la taula, que així ha sigut aprovat, que tal com se va fer en el seu dia en les casetes i en els allotjaments turístics, en lo de les barraques tradicionals del Delta, pues només hi havia la inclusió de tres. En total, a Deltebre hi ha 17 barraques, i nosaltres creiem que han de tindre totes el mateix tracte de favor i que han d'estar tots informats de la possibilitat d'incloure's dins del catàleg de masies. I és bo que quan arribéssim a urbanisme pues que sigui el catàleg complet, i que tots els ciutadans del Tebre pues, estiguin tranquils de que així sigut i que tots han sigut respectats i que tots han sigut tractats de la mateixa forma. No?
Pel que fa a la sessió plenària, es va aprovar amb l'abstenció de Convergència i Unió una moció conjunta d'Esquerra, PSC i Partit Popular en defensa de l'estabilitat econòmica dels ajuntaments catalans i que reclama a la Generalitat que fixi un calendari de pagament del deute que té concret amb els ajuntaments. Un altre punt aprovat fou una moció en defensa del model educatiu català i de la Llei d'Educació de Catalunya, en aquest cas subscrita pels grups municipals d'Esquerra, PSC i Convergència i Unió i amb el vot en contra del Partit Popular. Cal afegir també que la mateixa sessió plenària es van aprovar per unanimitat dues mocions presentades pel Partit Popular, una que feia referència a la defensa del sector agrari del Delta de l'Ebre davant els danys que provoquen els cultius d'arròs, espècies protegides com la polla blava o el flamenc, i una altra que feia referència a la gestió de la finca de Bombita. Aquesta moció reclama al Ministeri de Medi Ambient la creació del consorci que ha de gestionar aquest espai i on hi ha de formar part l'Estat, la Generalitat, l'Ajuntament de Deltebre, així com altres sectors implicats com poden ser caçadors o regants.
Serveis informatius de Mute.
Busques pis a Amposta? A Unimcasa t'ho posem fàcil. Els dies 1 i 2 d'octubre fem jornada de portes obertes a les promocions d'habitatges d'Amposta. A més, aquests dies 1 i 2 d'octubre pots aconseguir un descompte exclusiu de fins a 86.000 euros en la compra del teu pis. Sí, ho has sentit bé, 86.000 euros. Informa't a unimcasa.cat o al 900 420 420 amb la garantia d'Unim.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre, Creuers Olmos, Yocura i Associats.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa de que l'equip de govern aprova el pla de modernització i racionalització de l'Ajuntament. A la pràctica i segons l'equip de govern, l'aplicació d'aquest pla i les mesures contemplades preveu un estalvi d'1,5 milions d'euros en el pressupost de l'any 2012. Francesc Callau.
El ple de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va aprovar ahir al vespre la posada en marxa del Pla de Modernització i Racionalització de l'Ajuntament i ho va fer únicament amb els vots de l'equip de govern, ja que els tres partits de l'oposició hi van votar en contra. Segons els arguments de Convergència i Unió, la situació econòmica actual de l'Ajuntament és bona i es troba entre el 10% de les millors economies municipals de Catalunya. Amb tot, l'equip de govern va explicar que l'actual situació de crisi pot anar pitjor i que, per tant, s'han d'aplicar mesures per tal de racionalitzar la despesa de la corporació amb l'objectiu de que les finances segueixin sent sostenibles en un futur. A la pràctica, i segons l'equip de govern, l'aplicació d'aquest pla i les mesures contemplades preveuen un estalvi d'1,5 milions d'euros en el pressupost, 613.000 euros en concepte de racionalització, externalització de serveis i reestructuració de personal i 800.000 euros a través de l'increment de l'impost de béns immobles. Així, el PSC, en veu del seu regidor Antoni Espuny, va oposar-se a la pujada i va demanar la dimissió de l'alcalde Andreu Martí.
Bé, amb este ple hem assistit a lo que nosaltres vam estar avisant durant estos últims anys. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està en una situació econòmica molt greu i al final ho pagarem els ciutadans amb la pujada de l'IBI, amb la pujada de l'aigua i altres impostos. Davant d'esta situació i davant de que l'equip de govern només ens ha fet i ens ha portat també este tema, des del nostre grup hem demanat la dimissió de l'alcalde i deixar que altres persones del seu grup portin les rendes d'aquest ajuntament cap a altres.
Per la seva part, Esquerra Republicana de Catalunya va considerar desmesurat l'increment de l'impost de béns immobles i les retallades socials i estructurals. Jordi Gazeni.
Pues avui el més dramàtic és constatar que el govern de l'Ametlla de Mar, el govern de Convergència de l'Ametlla de Mar, no troba cap més manera de poder tirar endavant sinó que és tocant el rebut de la contribució. Avui s'ha aprovat, amb els vots en contra nostres, per suposat, s'ha aprovat doncs, un augment impressionant del rebut de la contribució. Passarà, per posar un exemple i ser molt ràpid, aquella persona que tingui un rebut amb un valor catastral de 30.000 euros, l'augment passa de 0,62 a 0,85. O
sigui... Per la seva part, el Partit Popular va demanar que el pla es deixés damunt de la taula i es va comprometre a presentar una alternativa que permetria estalviar 2 milions d'euros.
Bé, el punt més important ha sigut la pujada de l'IBI, l'estrella d'esta tarda. Nosaltres ja tenim responsabilitat de govern, no estem d'acord perquè no és moment de pujar res, i per tant nosaltres estem treballat moltíssim per aportar complementàriament a aquest pla una despesa, una retallada de despesa de quasi 2 milions d'euros sense tocar la butxaca dels contribuents.
Per la seva part, Convergència i Unió va defensar les mesures aplicades explicant que actualment l'Ajuntament ofereix molts serveis bàsics als ciutadans que són deficitaris, cobrant molt per baix del seu cost i va reivindicar que aquest impost és molt més barat que els dels pobles veïns. Antoni Montagut, portaveu del govern.
És l'únic impost que hem tocat. Els altres, l'únic que s'ha fet és adequar l'IPC i tenint en compte la quantitat de serveis que tenim, que ara mateix són deficitaris, i el servei que estem tenint, el nivell de servei que estem tenint, hem ficat la comparativa en altres pobles comparables amb nosaltres i pobles del costat i, evidentment, tenim una quantitat i una qualitat de serveis a preu inferior al que estan pagant altres pobles.
El ple va servir també per aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Ebre pel finançament del transport escolar, una moció de Convergència i Unió relativa al model educatiu català i la immersió lingüística a l'escola i relativa al transvasament de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es van aprovar per unanimitat.
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa que la Regidoria de Polítiques d'Ocupació de l'Ajuntament d'Amposta va organitzar ahir dijous, 29 de setembre, l'acte de cloenda de la Casa d'Oficis L'Escorxador 2. Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, la Casa d'Oficis ha servit durant un any per donar formació a joves aturats d'edats compreses entre els 16 i els 25 anys. El programa, que ha seguit els usuaris, consisteix en 6 mesos de formació transversal, principalment d'habilitats socials, i 6 mesos més de formació professionalitzadora en mòduls d'electricitat, de paleta i d'animació sociocultural. Cal recordar que les polítiques d'ocupació són una de les prioritats de l'Ajuntament d'Amposta a través de la regidoria. Ens ho explicava la tècnica de dinamització econòmica Teresa Reig. L'escoltem.
La Casa d'Oficis que avui farem la cloenda és una mostra des de l'any 87, escoles, taller i cases d'oficis, tallers d'ocupació, que ha donat formació, ha donat ocupació i hem tingut durant períodes entre 3 i un any persones adultes en contracte de monitoratge o direcció i sobretot alumnes que a la llarga alguns han continuat estudiant, altres han entrat al món laboral, aunque en este moment, per desgràcia, la majoria los tenim a l'atur.
Pel que fa a la resta d'estratègies per a l'ocupació que es realitza des de la regidoria, el regidor de l'àrea, Eros Esquerrer, va destacar especialment la formació continuada que es proporciona des de l'aula activa. També altres temes dels que ha destacat han estat els itineraris personals d'inserció, un programa que ofereix a les persones que es troben en atur orientació i assessorament, i també un altre, el programa Suma, dedicat als joves que es troben a l'atur, els anomenats NINI. Les properes accions que s'iniciaran des de la Regidoria d'Ocupació, juntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, s'emmarquen en el projecte Treball a les 7 comarques.
Primer aniversari del pont Lo Passador entre Deltebre i Sant Jaume. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa d'aquesta notícia.
Tot just fa un any es tancava una vella reivindicació històrica del territori amb la inauguració oficial del pont Lo Passador, que connecta directament Deltebre i Sant Jaume a través del riu. El pont de 250 metres de longitud i una amplada de 19,3 metres ha estat una alternativa al pas en transbordador a través del riu, una connexió que requeria el pagament d'un peatge. El pont, que va comportar una inversió de quasi 18 milions d'euros, ha permès tant millorar la mobilitat com afavorir el desenvolupament econòmic i potenciar els valors paisatgístics, turístics i culturals a l'entorn del Delta. Per a l'alcalde del Tebre, Gervasi Aspa, un any després, és un somni fet realitat.
Era una utopia, era un treball de molts d'anys, de gairebé 7 anys. Era un treball que concluïa, al final, amb una gran satisfacció des del primer dia que vam començar a intentar incloure aquest pont al pacte del Tinell, el primer pacte que es va fer-se amb el govern catalanista i d'esquerres, i per tant a partir d'aquell dia que vam incloure, i jo estava convençut que es faria, però clar, sempre patixes molt, perquè i fins-hi-na tu, si no s'arriba a fer, en aquests moments, en la crisi econòmica que tenim, el pont de Canyot estaria garantit, no? Perquè no es faria absolutament res. No? Vam aprofitar l'ocasió, jo crec que vam treballar molt seriosament, vam fer el que havíem de fer. Va haver un gran compromís en aquell moment pel vicepresident del govern, Joan Lluís Carot, i va haver també acabat un gran també compliment de tot el que es va acordar per part del conseller Nadal. Jo crec que això és una cosa que va ser vital, l'entesa entre ells, entre tots nosaltres, perquè això tirés endavant. I, bueno, està començant a canviar la dinàmica dels dos pobles, està començant a canviar cert comerç, està començant a canviar també certes tendències de gent, anar cap aquí i cap allà, i això, doncs, bueno, en uns anys més, encara es notarà moltíssim més la diferència, perquè realment serà un carrer del poble que vertebrarà, diguéssim, dos comunitats com la de Sant Jaume i la del Tebre.
Tot just fa un any l'acte va estar presidit pel llavors president de la Generalitat, José Montilla. Va comptar amb l'assistència de centenars i centenars de ciutadans de Deltebre i Sant Jaume que feia anys esperaven aquesta infraestructura.
Serveis informatius de Mute.
I des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa de la quarta fira del caçador de Masdenverge que obre portes aquesta tarda. Segons l'organització, la crisi no afecta el pressupost de la fira, tot i que els expositors han demanat menys espai als estands. Les diferents exhibicions canines seran un dels plats forts d'aquesta edició. No és així, Josep?
Serà aquesta mateixa tarda, efectivament, a les 7, quan el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Rural, Josep Pere Vidal, serà l'encarregat d'inaugurar la quarta edició de la Fira del Caçador a Masdenverge, una fira que estarà oberta fins al proper diumenge i que permetrà als aficionats a la caça conèixer les darreres novetats del sector. Tot i que la fira es diu del caçador, la responsable d'organització, Meritxell Sabater, explicava a la Plana Ràdio que no s'ha volgut especialitzar solament en aquest tema, sobretot per la complicació burocràtica que representa. És per això que la fira està oberta cada cop més a espais també al comerç local o veïnal. L'escoltem.
Vam veure doncs, que a Masdenverge i a la comarca hi ha molta tradició caçadora i vam decidir ficar doncs, aquest nom i basar una mica la fira amb la caça. Tot i així, tampoc no hem volgut especialitzar-nos sempre en el tema de la caça, ja que és un tema molt complicat, i més en aquests temps que corren, on la burocràcia doncs, és molt poc permissiva, s'han de demanar molts de permisos, es tracta amb animals, és un tema bastant complicadet aquest, no? Llavors, nosaltres sempre hem intentat doncs, també enfocar de cara doncs, al comerç comarcal, local, d'aquí de Santa Bàrbara també, baixa molta gent. Llavors, és això, que fiquem com una zona on és més caçadora i una zona més multisectorial. Doncs.
Sabater també ens deia que la Fira del Caçador no s'ha vist especialment afectada pressupostàriament per la crisi. Si bé és cert que s'han trobat que algunes de les empreses que havien exposat en anys anteriors o bé han tancat o bé han reduït personal. També és significatiu que alguns expositors han contractat menys espai per als seus estants, el que d'altra banda ha permès poder admetre més expositors.
A nivell de pressupost, la veritat, tinc el mateix que l'any passat. No m'ha afectat molt, ni em deixa d'afectar. Sí que intentes ser més exigent, com ara, per exemple, aquest any doncs, han vingut moltes més empreses no?, a oferir els estants, hem regatejat més, això t'ho puc dir jo. El que passa que hem notat a l'hora de trucar a les empreses, posar-te en contacte, això, hi ha molta empresa que ha tancat. O simplement s'ha quedat amb un treballador o dos i ja les fires ja no van. Més que a nivell pressupostari, ha estat a nivell empresarial. No hi ha tanta empresa, ni molt menys. De totes maneres, hem aconseguit augmentar el número d'estants, però és el que diem, en contrapartida, ha sigut perquè moltíssima gent, en més d'agafar un estant més gran com solia agafar, doncs l'ha agafat més petit.
Dels actes de la fira destaquen, entre altres, els que es faran demà mateix a les 10 del matí amb la mostra i explicació de trampes per a depredadors, els tallers d'oficis tradicionals o l'exhibició de detecció de substàncies estupefaents a càrrec de la Brigada Canina dels Mossos. El diumenge al matí també hi haurà una altra exhibició canina, concretament del CAI Vicenc, i una altra de gossos de caça de diferents races. La Fira del Caçador de Masdenverge va néixer fa 4 anys com a element de promoció del municipi d'aquesta tradició cinegètica local i comarcal.
Des d'Alcana Ràdio, Domènec Ramal ens avança avui algunes activitats d'agenda com la 30a Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya i també diferents propostes enmarcades en la celebració de l'11è cap de setmana ibèric. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanà hem de destacar avui un parell de convocatòries, un parell d'activitats d'agenda per al cap de setmana al nostre municipi. La primera d'elles és que el nostre municipi, Alcanà, acollirà la 30a edició de la Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya. Els dies 1 i 2 d'octubre, és a dir, demà dissabte i passat demà diumenge, la Federació Catalana de Societats Musicals celebrarà aquesta 30a Trobada Nacional de Bandes de Música de Catalunya a la nostra població, amb l'actuació de més de 1.000 músics de tot el país, una organització en la que juntament amb la federació hi col·labora també una de les formacions musicals del nostre municipi, com és l'agrupació musical Canareva. En total seran 35 les bandes que hi participaran en les dues cercaviles i els dos concerts que tindran lloc demà dissabte i passat demà diumenge. Concretament, demà dissabte, els actes començaran a partir de les 4 de la tarda amb una petita cercavila d'uns 15 minuts de durada fins a la plaça del Centre Cívic de la Població, on a partir de les 5 i mitja de la tarda les bandes participants interpretaran individualment a l'escenari una peça de com a màxim 5 minuts de durada. D'aquesta manera, tots els participants i el públic assistent podran gaudir de l'actuació de totes les bandes, la meitat dissabte, aproximadament unes 17, i també el dia següent en diumenge, 2 d'octubre, tot i que en aquest cas les actuacions es faran al matí. A partir de les 11 del matí, cercavila, també fins a arribar a la plaça del Centre Cívic, i ja a partir del migdia hi haurà el concert amb les bandes que no hagin actuat el dia anterior, les 17 o 18 restants, una peça cadascuna en presència també de públic i la resta de músics participants. Però aquesta activitat musical no és l'única proposta que este cap de setmana trobem al nostre municipi, ja que també coincidint amb els actes de celebració de l'11è cap de setmana ibèric, al nostre municipi tenim diferents propostes. Propostes que se centren al poblat ibèric de la Moleta del Remei, on demà dissabte al matí, des de les 11 fins les 2, hi haurà una jornada de portes obertes, una jornada de portes obertes que es repetirà també el dia següent, diumenge, en el mateix horari, des de les 11 i fins les 2. A partir de les 11 de diumenge hi ha també la proposta d'una visita teatralitzada on dos personatges ibèrics expliquen explicaran com vivien ells ara fa un parell de milers d'anys. També hi haurà una altra activitat sobre la construcció de la Casa Íbera. Per últim, hem dit també que diumenge hi haurà, per als que ho desitgen, una visita guiada al Centre d'Interpretació de la Cultura dels Íbers, situat a la Casa O'Connor. Serà, en este cas, en horari de tarda, a partir de les 5:30, com hem dit, de diumenge.
I fins aquí el nostre temps dedicat a les notícies. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Bon cap de setmana i adeu-siau.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.